Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Molt bona tarda des de Ràdio Valira. Aquí estem de nou. Bona tarda, Ricky.
Hola, hola, Candela. Bona tarda. Bona tarda, senyores i senyors. M'ha dit la Candela, hem d'anar ràpid perquè tenim avui a la Laura de Llerés.
Home, sí, esclar.
I hem de fer la cosa amb un pim-pam-pum. Bé, doncs mira, jo faig el pim i dic que, per exemple...
I el pum.
Tu fas el pum. El pim és que d'aquí res, la segona semifinal entre el Barça i l'Osasuna.
Ui, a veure què farà
Supercopa.
El Barça.
A veure què farà el Barça. Ahir un espectacle, eh?
Ah, sí?
Real Madrid 5,
Atlètic... Va xalar.
Bueno, ho vaig passar molt bé.
Molt bé, bon futbol.
Bueno, doncs això per una banda. Ja tenim el pim.
I el pam?
El pam, què?
Doncs audiències de... estricta coincidència, estem parlant de la televisió, entre 3 quarts d'11 i 4 minuts i quan passaven 51 minuts de les 12 de la mitjanit. La Isla de las Tentaciones va fer un 13,1 i The Equalizer un 11,2%.
La primera pel·lícula del Denzel Washington, de la sèrie L'Equalitzador,
sí,
que
sí,
té
sí.
Més d'un milió d'espectadors. I després ja parlant, abans que parlàvem del Real Madrid i de l'Atlètic de Madrid, va fer una quota de pantalla, partit de pagament, de 922.000 espectadors. Ara bé, a la pròrroga, perquè hi va haver pròrroga, emoció...
Que llarg, no?
Llarg,
més
llarg que Los Asesinos de la Luna. No, que és més llarg que Los Asesinos de la Luna, no. 1.185.000 persones, eh?
Déu-n'hi-do, i continua al capdavant, i ara són soles, enfront, doncs, de Tarde Art, no?
Sí. Sí.
De l'Anna Rosa. 12,1 ahir la Sonsoles Onega, Anna Rosa Quintana, 9,9%.
Sí, després també una notícia que també hem conegut i és que el mític programa Cifres i Letres...
Oh, sí.
Doncs a Terra, la 2, ja tenim la data i a l'horari d'estrena.
Serà aquest proper dilluns, que és 15 de gener, a 9:45 de la nit. I després també us hem d'explicar que Josep Pedrerol i Tomàs Roncero es troben a la llista de periodistes més influents, això sí, a l'Espanya, el 2023. Però també n'hi ha d'altres, no?
Sí, n'hi ha altres com Susana Griso, Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Vicente Vallés, Antonio García Ferreras, Iker Jiménez, Matías Prats Luque... Jordi Évole, Sonsoles Onega, Risto Mejide i el que s'ha retirat ja i per jubilació, Pedro Piqueras.
Però la
llista és interminable. També estan els companys o el company d'Onda Cero,
l'Alsina.
El Carlos Alsina, el Carlos Herrera, etc. Hi ha un fotimer de més de 50.
Déu-n'hi-do. Doncs anem a parlar una estoneta de temes de psicologia amb la Laura de Llerés, com sempre, que ha renovat contracte per continuar amb nosaltres fins final de temporada.
Perfecte. Doncs som-hi.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Ja us avançàvem que hem renovat contracte amb la Laura de Llerés pel que resta de temporada, així que la tindrem també aquí amb nosaltres cada setmana al Passeu sense trucar. Laura, què tal? Com han anat les vacances? Bé, vacances, diguéssim les festes, perquè de vacances no sé si n'has fet, Laura?
No, de vacances no n'he fet.
De vacances no, però vaja, els dies de festa, que també toca treballar algun dia així de festa... També et toca treballar, no?
Sí. Diversos dies m'ha tocat treballar.
Diversos dies, clar. És el que hi ha, com diu aquell. Doncs res, avui la proposta que ens fa la Laura, diu, anem a parlar d'una cosa una mica diferent. La síndrome de l'impostor.
Sí.
S'anomena així?
Sí, s'anomena així i és un fenomen psicològic que el van estudiar les psicòlogues Pauline Clance i Suzanne Imes l'any 1978, ja fa uns quants anys. Consisteix en la sensació persistent de no tenir prou capacitats, és a dir, que és una percepció cap a un mateix. No sé si recordes quan parlàvem una mica de les distorsions cognitives de l'Aaron Beck, que eren aquelles idees que nosaltres teníem que eren falses, que eren errònies,
sí,
però sota les quals anàvem interpretant, no?, tot allò que ens passava. Doncs aquí seria una miqueta el mateix sistema. Són persones que atribueixen els seus èxits de forma recurrent cap als factors externs, com per exemple doncs pot ser la sort, no?
Sí.
Tenen una sensació, a més, d'estar enganyant a tots els pròxims,
És
a dir, que a més, se senten culpables.
Ostres.
Llavors, com a característiques, perquè puguem anar identificant tot això, tindríem, doncs, en primer lloc, els dubtes i les inseguretats sobre les pròpies habilitats, sobre les pròpies competències, no? Inclús aquelles persones que s'esforcen moltíssim, no?, i que aconsegueixin tenir èxit, per exemple, en un edicte, no?, per aprovar-lo, doncs estudien molt i, evidentment, l'acaben aprovant, doncs qüestionen que allò hagi sigut o bé per l'esforç o bé per les capacitats que ells mateixos tenen, no? Sempre ho atribuiran a un cop de sort o a que els altres van arribar tard i no van tenir tant temps per contestar, és a dir, que no reconeixen aquestes capacitats i aquests esforços que han fet. Això és una atribució, com us deia, d'èxit a factors externs, no? Per exemple, quan tu felicites una persona i aquesta persona et diu, bueno, m'ha felicitat perquè li caic molt bé, no? O perquè és amic de ma mare, per exemple, no? Sí. Però mai és perquè realment m'ho mereixo. Quan aconsegueixen un lloc de feina nou, doncs he tingut sort, no? És una mica el que anàvem comentant. Després hi ha aquest factor de culpabilitat i de por a ser descoberts. Estan convençuts de que estan enganyant constantment a la gent. Quan tu els dius, ostres, és que això ho has fet tan bé, ells pensen, no, és que aquest va equivocat, això no ho puc haver fet tan bé, no? Això ha sortit bé perquè, bueno, perquè potser havia de sortir bé, però no ha sigut per culpa meva, no? I aleshores se senten com culpables i viuen amb por de que els descobreixin, no? Ostres, perquè malgrat ells no estan enganyant de forma voluntària, és a dir, que no és algú que vagi dient que té moltes capacitats i després no en tingui, sinó que és al contrari, són els altres qui li diuen, i ell qui no s'ho creu, però a més té la sensació d'estar estafant, en certa manera, a l'entorn, no?
I no s'és conscient de que t'estàs com un autolisi, no? No física, però sí mental, és clar.
Sí, totalment. És una distorsió entorn a les pròpies capacitats i ells no són conscients que les tenen, malgrat les proves objectives els juguin en contra. Però sempre troben una explicació, sempre tenen una argumentació perquè allò no sigui causa de que ho han fet bé, no? A què es deu això? Doncs sovint a patrons perfeccionistes. Ja n'hem parlat diverses vegades del perfeccionisme, no? Això què afavoreix? Afavoreix aquesta distorsió, no? Que no, són gent que no es permeten l'error, que no es permeten el fracàs, Ja sabeu que hi ha dues maneres d'interpretar el fracàs. El puc, doncs, interpretar com un fracàs, no? Com, ostres, quin error més greu. O puc intentar aprendre d'aquest fracàs, no? Que seria una visió més constructiva i que em permetria fins i tot créixer, no? Com a persona.
Sí, esclar, sí.
Doncs aquestes persones no l'interpreten així, el fracàs, sinó que l'interpreten com no ho faig prou bé, no sóc prou bo. Això que genera molta pressió a l'hora de realitzar les tasques, perquè les tasques han d'estar realitzades de forma perfecta, i a vegades, i això és molt interessant, poden procrastinar. És a dir, poden anar deixant de fer les coses, malgrat tinguin moltes coses pendents, no les fan, perquè no troben el moment per fer-les de forma perfecta.
Clar.
I això hi ha molta gent que no ho entén, diuen, no, aquest és un vago, no? És un vago, no fa les coses perquè és un vago. I moltes vegades és perquè ho volen fer tan bé que no acaben de trobar el moment per poder-les fer d'aquella manera perfecta que ells necessiten per acomplir això, no? I llavors van deixant les coses i al final és un caos, al final es converteix en un problema, no? Ja us he dit diverses vegades que aquests patrons de perfeccionisme els trobem en pràcticament el 100% dels trastorns d'ansietat, que estan a la base. Perfeccionisme ens genera molta pressió i aquesta pressió es va acumulant i ens causa ansietat. Per tant, si detecteu que sou una mica perfeccionistes, una mica va bé.
Sí,
una miqueta va bé perquè ens permet doncs entregar les feines polidetes, ben fetes, Però si detectem que això ja ens comença a condicionar a la nostra manera, perquè hi ha gent que ho porta a l'extrem, fins i tot a l'hora de rentar les cases, no? Si ens comença a condicionar a l'hora de viure la nostra vida personal o d'entregar coses que ens fan anar tard en les entregues de coses, doncs aquí ja podem començar a plantejar-nos si hi ha alguna cosa que ens hem passat una mica de la ratlla, no?, amb aquests patrons perfeccionistes.
Clar.
Són gent que amb aquests patrons de perfecció solen evitar també els reptes i les responsabilitats. És a dir, que podríem pensar, ostres, aquest és un passota, no?, perquè no vol cap tipus de compromís o no vol cap tipus de responsabilitat, i en realitat, si rasquem una miqueta, el que trobem a sota és que no se senten capaços. Un altre cop tornem en aquest tema de les capacitats, no? No se senten capaços d'afrontar aquests reptes de forma perfecta, no? A vegades pensen que faran el ridícul i, per tant, tendeixen a negar-se la responsabilitat. I aquí es dona, en molts casos, el fet de que una persona, que clar, és altament capaç i el seu cap ho ha detectat, doncs el vulgui ascendir a la feina i aquesta persona es negui.
Mm.
Això ens ho podem trobar. Com veieu, és un autoboicot,
un autosaboteig,
sí, total.
Sí, 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 sí.
Total.
Sí, sí. Clar, i el tema és adonar-se'n per demanar ajut, no?, per canviar la teva manera de ser amb aquest pla, no? Clar.
Clar, això és com tot, no? És a dir, si es manté dintre d'uns límits, diguéssim, que ens permeten adaptar-nos a la vida diària sense que hi hagi massa problemes, doncs no resulta problemàtic, no? És, per exemple, com les persones evitatives, no? Si aquesta evitació permet continuar sent una persona que s'adapta al seu entorn i que va funcionant en el seu dia a dia, doncs no tindríem major problema. Ara bé, quan tenim problema? Quan això es converteix en que no puc agafar responsabilitats, no puc agafar compromisos, no duc les tasques a temps, no?
Uh-huh.
O fins i tot té efectes sobre la meva autoestima, no? Doncs aquí sí que ja comencem a tenir un problema que hauríem de buscar solucions.
Déu-n'hi-do.
Però en general, amb aquests problemes psicològics, molta gent diu, no és bo dur a terme evitació. Jo discrepo, és a dir, una evitació continguda i que a mi em permet adaptar-me, doncs potser en aquell moment és el que necessito, no?
Mm-hmm.
Però si aquella evitació comença a créixer i acabo per no sortir de casa, aquí hi ha un problema.
Sí, noi.
Com a causes,
sí.
Molt ràpidament, que ja sé que passa molt ràpid el temps en aquesta secció.
La veritat és que sí, però vaja.
Podem, doncs,
tira,
com a causes, podem trobar que sigui un discurs que sempre s'ha sentit a casa, és a dir, dintre de l'entorn familiar. No, has tingut un cop de sort. Hi ha pares que són així. No t'ho creguis massa que has tingut un cop de sort. Ens costa, no?, felicitar i reconèixer a vegades els mèrits dels altres,
mm-hmm.
perquè anem educats una miqueta sobre la falta... És com de mala educació, no? Dir, ostres, això ho he fet bé?
Sí,
quan hauria de ser el contrari, eh?
Yeah.
Doncs això pot venir d'aquí i després, sobretot, ve del nostre nucli de creences. Ja sabeu que les creences són les que ens fan tenir certs pensaments, certes emocions i reaccionar de certes maneres diferents a la vida, no? Aleshores, si jo, en el fons, estic convençut de que no em mereixo que em vagin bé les coses, de que no sóc capaç de fer les coses bé, doncs difícilment, per molt que els altres em vagin insistint en que ho estic fent bé, difícilment podria canviar això sempre i quan no en tingui consciència de que tinc aquestes creences, eh?
Quina manera de desaprofitar la vida, eh?
Sí, clar, pot passar. Després, això, amb teràpia se solen tractar aquestes creences que sovint tenen exigències, com dèiem, de perfeccionisme, no? Les distorsions sobre la nostra imatge de la meritocràcia, de les capacitats que tenim, no? Tot això se sol tractar, se solen confrontar aquestes persones, no?, amb proves objectives. Quines proves objectives tenim de que això sigui així, no? Si tothom t'està dient el contrari, com és que tu continues pensant això? I se sol fer aquest tipus de debat amb aquests pacients per fer-los doncs, agafar una miqueta de consciència i poder canviar aquestes bases, no?, per continuar funcionant bé.
Uh-huh. Uh-huh. Bé, doncs, escolta... també no, no hem de ser uns vanitosos, però el que diem, ens hem d'estimar a nosaltres, no? Sense extrems i sense desmereixens.
És la condició, estimar-se a un mateix, acceptar-se sobretot, eh? Ja no estimar-se, perquè tampoc podem forçar ningú, no?, a que s'estimi, però no, acceptar-se.
Acceptar-se, això és molt complicat, eh?
Acceptar-se és bàsic.
Sí.
Per poder acceptar els altres he d'acceptar-me primer a mi mateix i entendre'm a mi mateix, no?
Jo crec, Laura, que nocions així de psicologia hauria de ser tema obligatori a les escoles.
Jo també ho penso, això. Que de malament que ho digui, no? Perquè és la meva disciplina, però...
No.
Realment sí que... tot el tema d'intel·ligència emocional.
És que t'estàs formant quan estàs a escola.
Clar, tot el tema d'emoció. Hi ha molt desconeixement sobre les emocions i mira que se'n parla, eh? Perquè estan com molt de moda. Però a l'hora de la veritat t'adones que molta gent, no, per exemple, de l'ansietat, se'n parla moltíssim, no? De l'ansietat, i hi ha un gran desconeixement sobre l'ansietat, no? I molta gent et diu, no, jo el que vull és eliminar l'ansietat. I quan els dius, ostres, és que això és senzillament impossible, perquè és una resposta natural, no?, del teu organisme, clar, es queden parats, perquè ja, en el fons, són coses que se'n parlen molt a nivell general, però que molt poca gent sap el que és, no? I sí que seria necessari que hi haguessin... I sé que hi ha hagut esforços, eh? Des de que jo vaig deixar l'escola, em sembla que les classes són bastant diferents del que havíem viscut nosaltres, no?
Sí.
Jo i tu, i fins i tot, si encara tirem més enrere, no?, els nostres pares, doncs... Però sí que s'hauria de continuar fent esforços en aquest sentit.
Sí, perquè avui en dia, tal com està muntada la societat, això que parlem d'ansietat i d'altres camins de la psicologia, estan a l'ordre del dia, no? Però de vegades sí que són com a tabús, no? O tens aquesta vergonya a dir, doncs, que tens ansietat perquè encara estàs com a mal vist, tot i que és una emoció que te l'has de treballar, evidentment, no? Però encara existeix avui en dia, o el fet que sembla estrany, que encara estiguem així, de dir, no, és que vaig a teràpia, vaig al psicòleg, la psicòloga un cop al mes, un cop cada 15 dies, de vegades dius, no ho diré, perquè a banda que no n'han de fer res, vull dir, vés a saber què pensaran de mi, oi?
Sí, jo penso que a poc a poc s'ha anat modificant. Als països nòrdics ja hi ha un costum d'anar a veure al psicòleg o bueno, al terapeuta, cadascú, no?, et va triant. Però sí que hi ha un costum d'anar a veure algú per comentar, no?, per comentar si vaig de per aquí, si he de fer això, no?, fins i tot per prendre decisions, no? I aquí, doncs, penso que a poc anirà arribant. Jo penso que Andorra ja ha fet un gran pas amb el tema de la psicologia i amb el tema de les prestacions de la CAT. Ja han fet un gran pas per començar, doncs, a normalitzar i a cuidar la salut mental, i hem de continuar per aquest camí.
Doncs a veure si és així. Avui hem parlat amb la Laura de Llarès de la síndrome del...
L'impostor.
De l'impostor. És que... Dit així, dius, ostres, tu, per a veure per on me sortirà avui aquesta.
Sí, però bueno, s'ha entès, no?
S'ha entès perfectament, i suposo que hi haurà hagut gent que hagi dit, un dia, m'hi sento una mica identificat o identificada, amb el que ha explicat la Laura, que és així. Doncs res, escolta, ens trobem una altra vegada d'aquí a pocs dies. Laura, que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
I fes bondat, fes bondat.
Moltes gràcies, adéu.
Adéu-siau.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I ara, silenci.
Xxxt, que tothom calli.
Tot el públic està ja a les seves butaques.
A punt que comenci la temporada de l'Auditori Nacional d'Andorra.
Aquest divendres arrenca la temporada 2024.
tindrem una programació ben completa de música i dansa d'estils ben variats que durarà tot l'hivern i la primavera. Pots veure-la al web cultura.ad.
La primera convidada ja l'esteu escoltant. És la pianista i compositora catalana Laura Andrés, una artista de prestigi que va guanyar el Premi Enderroc 2021 per votació popular, el millor disc de música clàssica i contemporània pel seu àlbum de debut. Aquest divendres ens presentarà el seu tercer disc, Venus.
Emocions al piano, Laura Andrés.
No et perdis el primer concert de la temporada de l'Auditori Nacional d'Andorra. Aquest divendres, 12 a 2:15 de la nit.
Compra les teves entrades a cultura.ad, agenda.ad i Illa Carlemany. El preu de 20 euros i amb el carnet jove, 15% de descompte.
Un gran inici a l'Auditori. Aquest divendres, Laura Andrés.
Temporada de l'Auditori Nacional. Aquest divendres 12, a 2:15 de la nit, Laura Andrés. Emocions al piano. Laura Andrés a l'Auditori Nacional d'Andorra. Entrades a cultura.ad, agenda.ad i Illa Carlemany. Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I música per arribar fins a la informació de 8:15 amb l'informatiu vespre, l'Aiman Benataia. Avui anem fins al 1984 i anem a parlar d'aquesta formació que es deia Frankie Goes to Hollywood.
Sí, perquè a l'11 de gener, dia com avui, però com deia la Candela, de 1984, la BBC va censurar, prohibir també l'emissió del tema Relax.
Sí. Per què? Doncs perquè les seves lletres eren de contingut explícitament sexual. Malgrat això, Ricky,
es va convertir en un dels grans èxits d'aquell any i en una de les cançons que més recordem, sobretot els que ja pentinem alguna que altra cana, al voltant dels Frankie Goes to Hollywood. I una cançó que a mi personalment m'encanta.
Doncs vinga, anem a recordar-la. Gràcies, fins demà.
Adeu.
Relax, don't do it when you want. yeah.